Oriol Junqueras, nosaltres en aquest estudi... Escolta, jo és que li he de preguntar... Avui a l'Oriol Junqueras l'hem portat aquí.
L'hem portat aquí
per parlar d'història i faci d'historiador al costat del Pere Cullell. Bon dia, Pere.
Bon dia.
Del Joan López Alegre. Joan, què tal?
Què tal? Bon dia.
Andreu Maiaio, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona
tarda. Tots tres són historiadors. L'Oriol Junqueras també, com tots sabeu.
Però aquí hi ha molt de nivell. Jo sóc sobrer, em sembla, avui, per parlar d'història. No sé.
Vagi de moder. Però no puc evitar parlar d'aquest nou capítol del hàmster i del procés... i de tots plegats, escolti'm, fa dos dies...
Jo crec que sí que ho pot evitar, el que passa que vostè no vol, que hi ha una mena de...
És bona la pregunta,
exacte.
És bona l'acotació, sí, és bona, és
bona.
Digui'm. No, deia que fa dos dies semblava que tot era impossible i ahir va haver-hi una ventada que semblava que tot era possible.
Oh, però ja us he dit sempre que era ben possible, i jo sempre us ho he dit, i que era ben, no només possible, sinó probable, i la diferència està que fa quatre dies, quan us ho deia, no em creieu, perquè... No sé per què, i ara sí que us ho creieu. Per tant, no és que la cosa hagi millorat, és que tampoc no havíem pitjorat tant, diguem. No és que estiguem gaire millor del que estàvem, el que passa que tampoc no havíem estat gaire pitjor. Per tant, escolti, segueix... malauradament, el ritme és més lent del que voldríem, i afortunadament... el ritme ens portarà, estic segur, a un bon acord.
Per tant, ho veu bé.
Jo sempre he dit que ho veia bé, per tant, no és significatiu que jo avui ho vegi bé, perquè sempre... És a dir, és legítim que hi hagi persones que pensin que fa uns dies estàvem pitjor, ara estem millor, d'acord? Jo fa uns dies ho veia més o menys com ara, i ara ho veig més o menys com fa uns dies, i jo crec que és possible, crec que és probable, crec que és necessari, crec que és imprescindible, crec que en tenim l'obligació, i en tot cas el que fem nosaltres doncs, és posar-hi tot de la nostra part, ajudar que l'acord arribi, no? Fem una mica de mediadors o fem una mica de mitjancers, no ho sé, intentem ajudar que hi hagi un acord.
És que, de fet, fa 24 hores o 48 hores vaig escoltar part de la roda de premsa que feia Oriol Junqueras i va haver de dir, fent el pi, en vertical pont, dret del revés, que Artur Mas és el meu candidat a la presidència de la Generalitat, per si quedava algun dubte.
Sí, perquè el món aquest de la comunicació, no ho sé ben bé, ha entrat en una fase en la que et fan una pregunta, tu la contestes, però aquella mateixa pregunta llavors te la fan 17 vegades més, diguem-ne, no? I tu vas contestant i has de contestar exactament el mateix sempre, perquè si no, qualsevol matís que introdueixis, qualsevol variació en el to, qualsevol desviació de la mirada, qualsevol gest amb les mans, és subjecte d'una interpretació del llenguatge no verbal que porta l'expert o el suposat expert a la conclusió de que allò que has dit no és ben bé el que has dit... I clar, així no hi ha manera d'acabar mai. Per tant, acabarem fent unes rodes de premsa en les quals les respostes seran molt curtes i seran molt reiteratives, diguem-ne. Perquè és que si no, entrem en una dinàmica que és una bogeria.
És evident que a Oriol Junqueras li agrada molt més el text que el titular. El que passa és que un text passa el que passa, que s'ha de llegir, i el titular queda sí. Dona un impacte, no?
Correcte.
Dona un impacte. I això sempre és el que ha defensat, almenys no ho ha dit així, no ho ha verbalitzat com ho verbalitzo jo,
sí.
Però de fet... No és l'únic que ho pensa així. Jo recordo que el dia que vam fer una tertúlia l'últim dia abans de les eleccions amb parlamentaris que deixarien el Parlament, tots es queixaven precisament d'això, que en aquests moments, en una època de molts mitjans, siguin audiovisuals, siguin a través de les xarxes socials, siguin de paper, la recerca del titular... això és que jo crec que també surt històric, eh?
Sí, sí.
I això complica una mica la comunicació, que hauria de ser més fluida entre l'emissor i el receptor, no?
Correcte. I a més, a tot això s'hi afegeix un altre element, i és que en el Parlament de Catalunya ha arribat un nou estil de... No sé si és un nou estil de periodisme, un nou estil d'adreçar-se, en aquest cas, en el polític o en el representant públic, que consisteix en perseguir-lo pel passadís, en posar-li el micro davant de la cara, si et descuides dins de l'ull, es ballen entre ells, es donen cops. L'altre dia al Parlament, mentre anaven perseguint-se els uns als altres, un li va donar una empenta, un periodista amb un altre periodista, que ell va topar contra una porta... això no és manera de fer les coses. És que és evident que és un ambient i un estil i unes formes molt desagradables. I fins i tot que tu els hi dius, que jo els hi dic sovint, escolta, no ens hi atabalem, posem-nos-hi bé, feu aquest semicercle famós que feu al voltant de la persona a la qual voleu entrevistar, jo ja m'espero, no hi ha pressa, no correu. Tot i així, tots tenen pressa, o tots no, però alguns tenen pressa, es donen cops els uns als altres, es trepitgen el cable, l'altre no el deixen aixecar, amb un no li deixen posar la càmera, i tot plegat, clar, és un ambient molt, molt poc edificant.
Sembla les relacions entre Junts pel Sí i la CUP.
Bueno, jo crec que les relacions entre Junts pel Sí i la CUP són bastant millors, diguem-ne.
Sí?
Sí, home, sí, jo crec que... Vaja, no he vist encara ningú que li doni un cop a un altre, no?, per exemple, bueno. ni que es trepitgin el cap els uns als altres. No, jo crec que és evident que és una negociació complexa, com tothom pot observar o pot intuir, i al mateix temps jo crec que és una negociació que està obligada a concloure's de forma exitosa, diguem-ne. Després ja veurem exactament en quin punt està l'èxit.
L'èxit, almenys en el pensament que tenim aquests malvats periodistes des de la talaia amb el qual moltes vegades veiem, o almenys ho queríem veure, és que hi ha dues representacions. Una Junts pel Sí, en el qual sobresurt Convergència, en aquest cas, amb la CUP, on hi ha dos enquistaments. Un és, per un cantó, Artur Mas president, l'altre és Artur Mas no és president. Ahir, escoltant el que va sentir de la roda de premsa de la CUP, va tenir, ja somriu malament. No, la pregunta és, l'acord que ha de ser bo, quin és? Ha de ser Artur Mas president amb dos vots de la CUP, no? Aquest és el seu resultat?
Jo ara deixi'm que li contesti d'una manera...
Ja, home,
deixi'm contestar com a mi em sembla que s'ha de contestar. En aquesta casa hi teniu un col·laborador molt conegut, molt famós, que és el senyor Marcelí Virgili.
Sí.
Cert o no?
Home, sí. I tant! Aquesta casa, i tant, home, gran Marcelí Virgili.
Doncs en Marcelí Virgili, no sé si tothom ho sap, però és... és simpatitzant d'Esquerra Republicana,
sí.
No sabíeu això?
Sí, sí, sí.
I actua com a portaveu autoritzat, diguem-ne, en aquesta casa. Per tant, sempre que tingueu alguna pregunta li adreceu amb ell i el que ell digui, doncs gairebé va a missa, diguem-ne. Yeah. I m'agradaria ara, si a vostè li sembla bé, sí, recuperar el tall que vostè ha passat fa uns minuts.
El del Torró Solidari?
Parlar del Torró Solidari, sí. I ja veurà que es pot aplicar perfectament,
no?
A la vida política, això, ja veurà.
Sí, m'està dient que agafi un tall de veu del Marcelí per parlar de la situació política de Catalunya.
Ja veurà com...
Bueno, parla del Torró Solidari de RAC1, ara sí que ja...
Aviam,
anem a escoltar-ho.
Miri, senyor Basté, no sé, jo ara no li puc explicar exactament la qüestió perquè serà la sorpresa de la tarda, però...
Ara anem fent notatge, ara jo li faig el mateix parlant de política. Miri, senyor Basté, jo no li puc explicar exactament el detall de com acabarà aquest torró, aquest, mai millor dit.
Seguim. Sorpresa de la tarda, però només li avanço que aquest torró de RAC1 solidari...
Jo, espera, ara jo li avanço que aquest acord al qual arribarem...
Sí. És una cosa extraordinària...
Serà extraordinari...
Que es desfà el paladar...
Que, bueno, provocarà molta alegria en molta gent...
I quan a la taxa es venen totes les aromes del Nadal. Escolta...
Totes les sensibilitats polítiques, totes ben acordades, tothom molt content, sí? Seguim?
No, és que... Qui se'l perdi no té perdó de Déu Nostre Senyor.
Aquí ve la clau. I qui se'l perdi no tindrà perdó de Déu Nostre Senyor. I com que tots saben que no tindran perdó de Déu Nostre Senyor, no se'l deixaran perdre. Què li ha semblat?
Hi ha ovacions.
No, és que el senyor Marcelí Virgili l'hauríeu d'escoltar més, perquè... Potser...
Escolti'm, li he de dir una cosa, i ara li dic així, en confiança, sí, amb aquesta conversa que tenim. Perdoni, ens hem tornat tots bojos, ja,
Bueno, jo ho intento demostrar de tant en tant, sí. Espero que algun dia quedi clar, sí. No, però jo crec que s'entén bé. És evident que hi ha una... A veure, ens hi juguem molt. Ens hi juguem tant que gairebé ens ho juguem tot. Ja ho hem dit altres vegades. Jo continuo pensant que això és una evidència. I, per tant, l'acord és molt important, és tan important que és imprescindible des del nostre punt de vista, des del punt de vista d'Esquerra Republicana, i el que fa Esquerra Republicana és facilitar l'acord tant com pot i ajudar a que es posin d'acord. Llavors, escolti, hi ha moltes coses que diuen els uns i els altres que tenen bona part de raó. Poso un exemple, Quan algú diu... el president Mas ha contribuït de forma molt notable a incrementar el perímetre de l'independentisme i, per tant, prescindir-ne podria ser una pèrdua. Doncs, escolti, tenen raó. Quan hi ha algú que diu exactament el contrari i diu, escolti, aquí l'important és seguir ampliant el perímetre de l'independentisme i, per tant, hem d'ampliar-lo en direccions que potser encara no hem ampliat prou. Per tant, en relació al món de les esquerres variades, diguem-ne, doncs també tenen raó. Per tant, quan la CUP diu, escolti, aquí hem de seguir ampliant el perímetre, l'important és ampliar el perímetre, tenen tota la raó. És que les dues raons són perfectament... són certes les dues alhora, diguem-ne. L'altra qüestió és com les fem compatibles. I el repte que tenim, aquells que som independentistes i que volem guanyar, i que fa molts anys que ho som, i que, per tant, fa molts anys que volem guanyar, és fer aquestes raons compatibles. I no sempre és senzill, diguem-ne, no? Quan la CUP diu, escolti, nosaltres no hem imposat el programa a ningú, perquè els acords als quals hem arribat respecte al full de ruta o respecte al pla de xoc de mesures socials, això ja formava part dels acords entre Esquerra Republicana i Convergència. Doncs tenen raó, és que és veritat, és que el pla de xoc de mesures socials ja era una aportació que havia fet Esquerra Republicana, els acords en Convergència dins de Junts pel Sí, i per tant la CUP no ha imposat res, vull dir, els de la CUP tenen raó quan diuen, escolti, a mi no m'acusi d'imposar res, perquè jo el que estic fent és, en tot cas, complementar un acord que ja existia dins de Junts pel Sí, doncs també tenen raó. Per tant, aquí tothom té bona part de raó, i la realitat és complexa, i les raons estan repartides, i en tot cas el repte, que és el repte que nosaltres assumim, i que assumim amb entusiasme, i amb alegria, i amb esperança, i amb sentit de la responsabilitat, i amb compromís, tot alhora, doncs és el com fem compatibles aquestes diverses raons perquè això surti bé, i sortirà bé, sortirà bé.
Esquerra Republicana diu que està fent de mitjancer entre les dues parts. En algun moment ho ha vist trencat? És a dir, en algun moment, ui, això va pel pedregar clarament...
Jo no. I a més, jo sempre he dit, fins i tot en els moments que semblava que hi havia un cert consens de que anàvem a eleccions al març, tant sí com no, jo sempre he dit que creia que les eleccions al març són una mala solució, i com que són una mala solució, més val trobar una solució millor. I la solució millor passa per un acord. I aquest acord, escolti, aquest acord té raó la CUP quan diu és més important una majoria de 72 per sempre, en tota la legislatura, que una majoria de 64 per un sol dia. És a dir, és més important l'estabilitat parlamentària del futur govern que el fet d'investir un president que després no tingui estabilitat parlamentària. Doncs tenen tota la raó els de la CUP quan diuen això. I nosaltres la compartim, és que un president i un govern sense estabilitat parlamentària servirà de molt poc, diguem-ne. L'únic que faríem és allargar una agonia que ens abocaria unes eleccions que en lloc del mes de març serien el mes d'abril. Per tant, l'estabilitat parlamentària és important del tot, no només és important, és que és imprescindible, sinó com tirarem endavant tots els paquets legislatius, totes les decisions que s'han de prendre. Per tant, i clar que tenen raons els uns i els altres i els de més enllà. I el que hem de fer, insisteixo, és fer compatibles aquestes diverses raons.
Seria un drama en eleccions?
Home, jo crec que seria una solució que està molt allunyada de l'òptim. Jo no vull utilitzar paraules...
Molt allunyada de l'òptim, tradueixo més o menys, a prop del pèssim.
Molt allunyada de l'òptim, però, clar, jo estic obligat a utilitzar un llenguatge... prudent, diguem-ne, i que ajudi a l'acord, no un llenguatge que ajudi al desacord. I per tant, això m'obliga, doncs, a dir allunyat de l'òptim i no dir una altra paraula. No. Clar que el dia que jo no em toqui fer de polític i ja no estigui en política, doncs, escolti, és evident que segurament utilitzaria una altra paraula que ens entendríem tots més de cop. Però ara la meva responsabilitat no és fer una declaració explosiva ni arrencar un titular... Perquè si jo anés a arrencar... Clar que podria arrencar titulars, un rere l'altre, i cada dia uns quants, però aquests titulars que arrencaria ajudarien a que això anés bé? No. Doncs què haig de fer? Ajudar que vagi bé i no arrencar titulars.
Entenc, per totes maneres, senyor Junqueras, que hi ha molta gent a Catalunya en aquests moments, molta gent que ha votat a favor de l'independentisme, que s'estigui posant a les mans al cap per l'espectacle que estan donant.
Bueno, jo ho entenc, i tant que ho entenc. Escolti, a ningú li preocupa més, ni l'indigna més, ni el fa enfadar més, més, diguem-ne, que a mi, que vaja, pot ser que algú li preocupi tant com a mi, però més que a mi segur que no, perquè escolti, que nosaltres fa molts i molts anys que batallem per arribar en aquest escenari, molts i moltes dècades que batallem per arribar en aquest escenari, i molt sovint hem estat molt sols per arribar en aquest escenari, i ara que som molts, i ara que som la majoria, i ara que som una majoria absoluta al Parlament de Catalunya, doncs segur que tothom entén que nosaltres som els més interessats en que això funcioni, i per tant, precisament per això hem d'actuar de forma responsable i no hem de contribuir ni a les declaracions estripades, ni als titulars fàcils, ni al nerviosisme, no? Perquè posar-nos nerviosos ajuda a arribar a un acord? No. Doncs si posar-se nerviosos no ajuda a arribar a un acord, més val que ens ho estalviem, més val que no ens hi posem de nerviosos, perquè ara, escolti, si ve algú i em convenç de que posant-nos nerviosos arribarem a un acord, doncs, escolti, posem-nos tots nerviosos, però com que no tinc aquesta percepció, doncs més val no atabalar-se.
Vostè, ahir escoltàvem el cas en aquest programa, el contenidor del món RQ d'una senyora, de la Berta Simón, és farmacèutica, de Llagostera, va trucar al programa per dir que la Generalitat li deu prop de 130.000 euros i que viu una situació límit al llindar del concurs de creditors. Vostè, que es perfila, se diuen, com a vicepresident econòmic del govern, o encara que no s'hi perfili si Artur Mas és president, què pot dir a farmacèutics, hospitals, residències, a qui la Generalitat deu diners?
Doncs que la situació és altament preocupant, la situació és molt preocupant, i precisament perquè la situació és molt preocupant, i precisament per resoldre situacions com aquesta, és evident que la millor eina és que nosaltres siguem responsables del nostre propi esforç fiscal, que nosaltres decidim què fem amb els nostres impostos, i és evident que això només podrà passar en una Catalunya que sigui independent, perquè és evident que en el marc de l'Estat espanyol això és impossible. I qui cobra el 95% dels impostos que es recapten a Catalunya, del total recaptat a Catalunya, és l'Estat, el 95%. I per tant, escolti, què fa l'Estat? L'Estat cobra els impostos, llavors no traspassa allò que està obligat a traspassar, i com que no ho traspassa, t'obliga a demanar un crèdit que es correspon a allò que ell no t'ha traspassat, de tal manera que tu acabes pagant interessos per allò que l'Estat tenia l'obligació de traspassar-te i no t'ha traspassat, malgrat que t'ho ha recaptat a la teva societat. Resum, la societat catalana paga impostos i paga interessos per aquests impostos que l'Estat no li traspassa. Doncs, escolti, és evident que això és indigne, és immoral, és ineficient, és un desastre de gestió. I precisament per això l'hem de canviar de dalt a baix, de cap a peus.
Escolti'm, i acabo i canviant de tema. Hi ha una mena de psicosi en aquests moments entre la població pel que va passar fa just una setmana a París. Vostè està, no sé si la paraula és por, vostè té por del que està passant en aquests moments a Europa?
No, por no. Jo crec que el que hem de tenir, és a dir, a més, si tinguéssim por tampoc no ajudaria gaire, no? El que hem de tenir és sentit de la responsabilitat, el que hem de tenir és voluntat d'integració, voluntat d'entendre'ns, voluntat de resoldre els problemes. És evident que aquí estem davant d'una gestió catastròfica de la realitat del món, no d'Europa, del món. Una gestió catastròfica que ha inclòs diverses guerres, la guerra de l'Afganistan, les diverses guerres de l'Afganistan, de fet, les guerres de Kuwait, la invasió de l'Iraq, les intervencions militars o les no intervencions militars a Síria, el suport dels uns als altres. Clar, tot això comporta una situació que, en lloc de ser cada vegada més pacífica, més democràtica, més integradora, més prudent, doncs estem en una situació que és cada vegada més complexa, més dura, més enconada, més contraposada. Bueno, aquí tots plegats hem de fer una reflexió. És que si volem resoldre els problemes que tenim plantejats, no només França i no només Europa Occidental, sinó els problemes que tenim plantejats en el món, i és evident que tots els problemes del món acaben impactant, segur, com no pot ser d'altra manera, en un món globalitzat, a casa nostra, doncs tots plegats hem de tenir una actitud més responsable, no? I estem molt allunyats de tenir una actitud responsable, molt allunyats. El negoci que hi ha al voltant de les exportacions d'armes és brutal. Brutal. Es mouen molts més diners al voltant del negoci de les armes que al voltant del negoci de les drogues en el món, diguem-ne, no? Per tant, aquí tots estem obligats a tenir una actitud de molta responsabilitat, també en l'ús de les paraules, segur, segur.
Mm. Per exemple, les del viol ahir.
Per exemple, sí, esclar, és que... Escolti, el fet de que hi hagi una diversitat cultural, el fet de que hi hagi moltes tradicions culturals que es troben i conviuen, és dolent? La resposta és que, evidentment, no. No. I poden haver-hi situacions de conflicte en societats en les quals conviuen diverses tradicions culturals? Sí, poden haver-n'hi. Aquestes mateixes situacions de conflicte es poden produir, o situacions de conflicte semblants, es poden produir en societats que són molt uniformes, on la tradició cultural és una sola, i tant, i d'exemples en tenim a Manta. Per tant, vol dir que el problema no està en el fet de que convisqui una, dues, tres, quatre o cinc tradicions culturals diferents. En tot cas, el problema deu estar en les fórmules de convivència, tant si estem davant d'una sola tradició cultural com si estem davant de tres o quatre tradicions culturals. És més, la diversitat de tradicions culturals és un dels elements que ha convertit els Estats Units en la primera potència econòmica i en molts altres aspectes en el món. La diversitat de tradicions culturals és el que va convertir a l'Atenes clàssica del segle V abans de Crist en el centre cultural més poderós del món. La diversitat de tradicions culturals és el que va convertir la França de la Il·lustració en un dels moments més brillants de la història de la humanitat. La diversitat de tradicions culturals i la diversitat política la divisió de política de totes les ciutats italianes entre elles, oi que va ser un element que va contribuir al Renaixement i a l'esplendor del Renaixement? Sens dubte. Per tant, prou de tenir por a la diversitat, per l'amor de Déu, el que hem de fer és posar-la en valor, sabent que això té dificultats de gestió, com es pot produir dins d'una aula, on la diversitat pot comportar certes dificultats de gestió. Clar que sí, però també ofereix oportunitats gegantines, gegantines. La possibilitat de que en el nostre país, la nostra societat, aprengui de forma nadiua, o de forma gairebé nadiua, llengües com l'àrab, el xinès, l'urdu, el polonès, el romà, és una oportunitat gegantina. El multilingüisme ajuda a tots els nens del món i a tots els adults del món. Tothom hi està d'acord. Per tant, posem-ho en valor. I ara poso un exemple que m'és molt proper. A Sant Vicenç dels Horts hi ha una escola que ha inclòs el xinès en l'horari escolar i, per tant, aquells nens fan català, castellà, anglès i xinès. Hi ha dues escoles que estan introduint l'ensenyament de l'àrab i, per tant, aquells nens tindran l'oportunitat, almenys molts d'ells, en el cas del xinès tots ells, en el cas de l'àrab molts d'ells, doncs, d'alfabetitzar-se en llengua catalana, espanyola, anglesa, àrab. No és una oportunitat gegant. No és una oportunitat gegant pels nostres fills que tinguin l'oportunitat d'aprendre amb els seus companys de classe, a la seva escola, una llengua que la parlen 1.500 milions de persones al món, com és el xinès, o una llengua que la parlen centenars i centenars de milions de persones al món, com és l'àrab, que és una llengua d'alta cultura, que es parla des de l'Atlàntic fins a l'Índic, i que és la llengua de cultura, a més, del Pakistan, d'Indonèsia, i de... Però, clar, que és una oportunitat... Espero que hagi quedat clara la meva posició.
Juraria que sí. Són les 9 del matí. Tornem de seguida i ara sí, en aquesta faceta que ha apuntat ja en l'última part del seu missatge Oriol Junqueras, la d'historiador, compartim taula amb Andreu Maiaio, amb Pere Cullell i amb Joan López Alegre parlant de... fèiem fa 40 anys, el dia de la mort de Franco, i sobre la figura del dictador.